Bon dia, són les 7 i des d'ara fins les 9, com sempre aquí a la Primera Pedra en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. Si alguna cosa ens ha deixat clara aquesta crisi i els dies de confinament és que sentir-se a gust dins de casa és fonamental. Volem aconseguir, volem fer de casa nostra una llar en la que ens hi sentim a gust, un refugi feliç. Queta Xampeny, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Noemí.
La Queta, juntament amb en Ventura Garrido, porten la immobiliària Kelly i ja partiu, de fet, d'una idea que a mi em sembla molt, molt maca i que ja ho hem comentat, que és que les cases tenen ànima. Pensar que una casa té una història i que ha allotjat infinites vivències és un plus. I, de fet, les cases també dius que parlen, però a vegades també hi ha una part de paperassa que l'hem de tenir en compte i que potser és sí. Més feixuga, no, Queta?
Exacte, sí, exacte, Noemí. Fins ara hem vingut parlant de temes molt amables i com molt apassionants i molt engrescadors, i avui us porto un tema una mica més toston, però abans de que ningú tingui la tentació d'escapar-se a la piscina o canviar d'emissora, penseu que és molt important dominar i conèixer la informació i la documentació de casa nostra, perquè ens pot estalviar molts ensurts. Moltes vegades els tràmits administratius poden allargar-se en el temps i per això està molt bé saber què ens diu aquesta documentació, ser conscients si tenim algun tema a resoldre, perquè en el moment en què decidim doncs, que potser volem fer un canvi de casa o el que sigui, hem de tenir previst que potser ens hem d'anticipar, no? Mm-hmm. Per això avui crec que calia dintre d'aquesta secció de llars també parlar d'aquest tema més pesadet i més farragós, que és tot el tema més administratiu.
Exacte, doncs posem-nos a remenar papers i comencem, suposo que per la cèdula d'habitabilitat, això que tothom en parla.
Podem començar per la cèdula, sí. Mira, la cèdula d'habitabilitat pensa que és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de persones i té les condicions tècniques d'habitabilitat segons les normatives vigents. Uh-huh. La cèdula d'habitabilitat recull la informació sobre la superfície útil, detalla les cambres i els seus usos i també el nombre màxim de persones que poden ocupar l'habitatge. Per això, per exemple, és important, si volem llogar un pis, mirar aquest número màxim d'ocupació, perquè potser doncs, té una ocupació màxima de 3 persones i nosaltres som una família de 4, doncs ho hem de preveure, això, ho hem de mirar. A més, la cèdula d'habitabilitat és molt important que la tinguem al dia i en vigència encara que no vulguem vendre una casa o no vulguem llogar-la. Per què? Perquè té una validesa molt llarga, té una validesa de 15 anys. És veritat que sí que costa una mica de diners tramitar-la perquè hi ha unes taxes i uns honoraris, perquè això ens ho ha de tramitar un arquitecte o bé un arquitecte tècnic, però és un tràmit que es pot allargar una mica fins a la seva obtenció.
Molt bé. I quin altre paperassa necessitem?
Sí. Mira, sí, un altre document important que està bé també, doncs, cada X temps demanar-la, potser només si hi ha un canvi de nom o si no ho has fet fa molt temps, és demanar una nota simple al registre. El registre de propietat recull tota la informació i càrregues que té de cada finca, no? Aleshores, si del nostre pis fa molts anys que no ha canviat de mans, doncs és probable que, per exemple, doncs tingui una hipoteca que encara que nosaltres ja l'hem acabat de pagar, però en canvi continuï registrada en el registre, no? Aleshores, bueno, o de vegades ens hem trobat coses com càrregues o servituds de pas, no? També està bé conèixer-ho per això, no? Perquè justament si hi ha alguna cosa que volem solucionar abans de fer un canvi de mans, doncs ho podrem fer. I després també és molt important que si t'interessa comprar un pis, ho demanis. Això es pot demanar a la web de registradores.org. És una web que és molt poc intuïtiva, però que si remenes te n'acaba sortint. I sobretot és molt important, si volem comprar un pis, saber doncs, quines càrregues té, quines servituds i qui són els propietaris, no? Tota aquesta informació ens serà indispensable abans de prendre la decisió.
Més papers,
amb la fitxa del catastre.
Ai, sí.
La fitxa del catastre també es pot consultar online i la informació que recull la fitxa catastral d'un habitatge es refereix també amb l'IBI, o sigui, el catastre depèn de la Secretaria General d'Hisenda, i per la qual cosa la informació que tenim allà recollida després en dependrà doncs, l'impost de béns immobles que pagarem sobre aquell aquell habitatge. Una altra informació clau que hem de consultar si ens hem interessat per un pis i estem allò a punt de prendre la decisió de comprar-lo és la informació urbanística, que depèn de cada ajuntament, i també és bastant fàcil la seva consulta. En aquesta, en la informació urbanística, sabrem quins són els plans que té l'ajuntament en aquell territori, barri, carrer, edifici, val? Està catalogat per un tipus de codis, i el que hem de saber, per exemple, si el pis que estem comprant està en un carrer on l'ajuntament s'ha reservat, doncs potser enderrocar-lo per construir un vial o no?
Sí, o a construir-te just davant de la finestra, construir-te un edifici que et taparà totes les vistes.
Un edifici de 12 plantes.
Exacte.
O per contra, si resulta que t'ha agradat una caseta i està catalogada i tens possibilitat de construir-hi un pis a sobre, doncs allò, aquella caseta es pot convertir en una molt bona oportunitat, no? Perquè tindries aquest dret de vol que et permet, doncs, ampliar la finca, no? O sigui que això també, informació urbanística, i aquesta la podem consultar a l'Ajuntament de la nostra ciutat. I tenim el certificat d'eficiència energètica, que aquest és un document que obligatòriament hem de tenir vigent si volem llogar o vendre el nostre pis. Val? Aquest document recull el grau d'eficiència energètica que té el nostre habitatge. També, com en el cas de la cèdula, l'ha de tramitar un tècnic. En aquest cas pot ser un arquitecte o bé també un enginyer. Que vindrà a casa nostra, prendrà una sèrie de mesuraments per avaluar la resposta respecte al consum d'energia i les emissions de diòxid de carboni que té a casa nostra. La seva tramitació també tindrà un cost, però és molt ràpid d'obtenir. En aquest cas, durant al voltant d'una setmana fins que ve el tècnic, ja podem tenir aquest document. I aquest és molt important en el cas, com us deia, a la que vulguem llogar o vendre un pis, perquè és una informació que estem obligats a facilitar a les persones interessades. Val? I en el cas de no tenir-lo, podem estar exposats a multes bastant importants. O sigui, si estem anunciant un pis que, i no tenim aquest certificat i no informem de la lletra que té de la seva qualificació energètica, ens poden fer una sanció de fins a 6.000 euros.
Caram, o
sigui, és important.
Val la pena tenir aquest document i tenir-lo en ordre.
Per acabar ja, i perdoneu avui que ja us dic, és una mica tostón, però com us deia, crec que és
necessari.
Important també de tant en tant fer aquest, una mica de deures més farragosos. Tenim la inspecció tècnica de l'edifici. La fa també un tècnic competent i es tracta d'una una inspecció visual que fa aquest tècnic del nostre edifici i que té l'objecte de determinar-ne l'estat en el moment de la seva inspecció i orientar els propietaris en les accions a realitzar per complir el seu deure de conservació i manteniment. L'han de tenir passada tots els edificis amb una antiguitat superior als 45 anys.
Queta, moltíssimes gràcies. Seguim parlant la setmana que ve, i la setmana que ve segur que d'altres coses, com per exemple com viure d'una manera més responsable, les 4 R's, però això serà la setmana que ve. Gràcies, Queta.
Gràcies a tu.
I no volem deixar de banda altres aspectes que ens ajuden a sentir bé amb la nostra llar, i així que volem conèixer petits trucs domèstics fàcils de posar en pràctica. Avui parlem del que diu el Feng Shui sobre els miralls. Lali Torres, responsable de la Decora, ens explica.
Molt bon dia. Avui us diré on no hem de posar mai un mirall. Començarem pel rebedor. No hauríem de tenir-hi mai un mirall enfocant a la porta d'entrada, perquè això fa que l'energia reboti i no pugui fluir l'harmonia. Un altre lloc on hem d'evitar els miralls és el dormitori. I si l'hi tenim, que no reflexi al llit. Un mirall col·locat davant del llit provoca inquietud i fa que no descansem bé. Tampoc hem de posar miralls a llocs on es pugui reflexar el desordre, molt important. I per últim us diré que intentem evitar posar miralls davant les portes o finestres, perquè fan que l'energia marxi. I, finalment, molt en compte si s'us trenca un mirall. L'heu de llançar ràpidament, perquè simbolitza una fuga de diners. D'aquí ve la famosa frase de si se't trenca un mirall tindràs mala sort. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Doncs em sembla que més d'un avui canviarà els miralls de lloc, i si se li trenca un mirall, evidentment, recollirem ràpidament els trossets que quedin per terra. Gràcies, Lali.
La primera pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Polls.
La Lari León és periodista, coordinadora de projectes i continguts de la Fundació 3 Media, que treballa per la infància i la joventut. És autora dels llibres La tenacitat d'una sirena i 150 jocs per divertir dins i fora de l'hospital. A més, fa xerrades, presenta actes, escrita d'altres contes, s'ha convertit també en tot un exemple de superació. Per què diem això? Doncs perquè la Lari va néixer sense braços i amb una cama. Lari, bon dia, buenos días, Lari.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues con muchas ganas de hablar contigo y que nos cuentes muchas cosas. Tú ya estuviste aquí, la Lari la vam tenir aquí ja a la primera pedra amb motiu de la celebració de la gala Massin, que es va celebrar al Liceu i que va reunir artistes que van exhibir el seu art malgrat tenir alguna discapacitat. I ja aquell dia, amb la Lari, que va presentar l'espectacle, ens va quedar claríssim que parlar de discapacitats és tenir un punt de mira molt estret. Lari, estábamos hablando que la gala fue una lección para todos y que fue un día muy especial, supongo que para ti también, ¿no? Qué mágica aquella noche.
Sí, obviamente, es que al final es verdad que todos, bueno, pues de alguna manera tenemos todos en mente que todos somos iguales y todos somos diferentes, pero es verdad que en la gala Massin fue como un despertar, ¿no? Porque realmente el arte y el talento que había sobre el escenario te hacía efectivamente ver más las capacidades que las discapacidades de las personas que nos hicieron disfrutar aquella noche. Así que realmente sí, fue una noche para recordar.
Una noche que se celebró en el Liceu y que ahora decíamos nos hace pensar que hablar de discapacidades es tener una mira muy estrecha, ¿no?
Sí, pero bueno, es un trabajo que yo creo que ya se ha avanzado bastante. Afortunadamente, pues desde que yo nací, por ejemplo, hasta ahora, bueno, pues yo veo muchísimo cambio, ¿no? De familias que cuando yo era pequeña veías que si había un niño o si tenían alguien en la familia con alguna capacidad diferente, como que le ocultaban, no sabíamos. Ahora ya estamos más acostumbrados a ver a personas en un parque o en una playa, bueno, pues que le falta un brazo, que le falta una pierna, con un implante coclear, con el perro guía. Poco a poco nos vamos concienciando y vamos asimilando que realmente lo que importa pues son eso, ¿no? Lo que cada uno puede aportar y no quedarnos en aquello que nos falta, ¿no? Que seguramente, incluso muchas veces, eso que nos falta nos hace que otras cosas se potencien más, ¿no? Las personas, por ejemplo, que no ven, las personas ciegas, tienen otras sensaciones y otros sentidos muy desarrollados. Y no es que sean especiales o que sean superhéroes, es que realmente cuando te falta algo, eso es lo que te empuja a desarrollar otras cosas para poder seguir pues siendo tú mismo, ¿no? Y compartiendo tu talento y tu ser y tus pasiones.
Seguro, de hecho la discapacidad cada vez está más normalizada porque forma parte de la normalidad. Todos tenemos discapacidades, unas se ven y las otras no se ven, ¿no? Supongo que es un
Totalmente.
Poco esto. De todas maneras, tú explicas tu infancia en el libro La tenacidad de una sirena, te abres por completo, de hecho te desnudas un poco a ti y a tu entorno. No sé si fue un ejercicio difícil hablar con esta transparencia.
Pues la verdad es que sí, el tesón de una sirena fue algo que llegó a mi vida, que como tú dices, a mí me costó mucho decidirme, porque me parecía un proyecto precioso. La editorial de repente vino a mí, me llamó y me dijo: oye, mira, me han hablado de ti, sabemos un poco de tu historia, nos encantaría que pudieras contarla. Yo realmente soy como muy para adentro para mis cosas, ¿no? O sea, yo soy muy discreta, no me gusta llamar la atención, incluso tampoco darle mucho bombo a la diferencia que a cada uno nos puede caracterizar, ¿no? Pero bueno, al final, y después de mucho tiempo de reflexión, y de reflexión íntima, porque realmente casi ni se lo conté a nadie, me lo comí yo misma, al final, bueno, pues sí que llegamos a la conclusión, también hablando con mi pareja, diciendo, bueno, a lo mejor también es una manera de rendir homenaje, ¿no? A mis padres, sobre todo, que desde muy pequeña me han impulsado y me han ayudado con esa naturalidad bueno, pues a ser yo misma y a ser lo más capaz y lo más independiente posible, ¿no? Pues era un homenaje al final a ellos y a todas las personas que me han rodeado durante mi infancia, a mis hermanos, a mi familia, a los médicos que me han atendido, a los profesores del colegio, a mis amigas. Bueno, al final sí que es verdad que era como un regalo muy bonito, así que al final efectivamente fue, como tú dices, un desnudo integral y la verdad es que, bueno, fue algo que con mimo y tiempo que la editorial también, plataforma editorial, me dejó hacerlo con el tiempo que yo necesitaba para hacerlo con ese mimo y ese cuidado. La verdad es que salió un libro bonito. Por lo que me cuentan, realmente es como que se te queda corto. La pregunta de siempre de todas las personas que serán el libro, bueno, ¿para cuándo el segundo? Pero porque me quedo a los 9 años, ¿no? Y es como, ¿y lo demás qué? Claro. Bueno, pues nunca se sabe. La verdad es que no es la intención hacer una segunda parte, pero sí que la verdad es que ha dejado ahí un pozo importante. Y para mí el objetivo está cumplido, ¿no? No quería que fuera un libro de autoayuda, sino un compartir mi experiencia, mis sensaciones también como niña, esa parte de cómo se ve desde los ojos de un niño y cómo se ve desde los ojos de un adulto, esas capacidades diferentes y la acogida de la gente, el feedback que te dan, la cantidad de mails, de mensajes que te llegan, incluso hoy en día, después de tantos años, después de escribir el libro, para mí es el objetivo cumplido, ¿no? Eso realmente era lo que quería, que si alguna frase, si alguna foto, si alguna anécdota a alguien le ha hecho, pues inspirarse en algo o en algo que realmente necesitaba o en lo que se sintiera identificado, pues ese era el camino que queríamos conseguir.
El tesón de una sirena, una descripción muy bonita de ti misma, ¿no? El hecho de la figura de la sirena, ¿no?
Sí, la verdad es que lo cuento en el libro también, ¿no? No sé muy bien desde cuándo surgió en mi vida esto, ¿no? Pero es verdad que desde muy pequeña y un poco ante la mirada siempre de la gente que te preguntaba desde muy pequeña, ¿y por qué no tienes brazos? ¿Y por qué no tienes una pierna? Bueno, pues al final esa fantasía de que yo dijera desde muy pequeña que es que en otra vida había sido una sirena, descolocaba un poco a la gente, ¿no? Y se quedaban así un poco en shock. Y yo, a mí me gustaba esa reacción porque les veía sorprendidos, pero luego de repente sonreían e incluso ya es como que no les no querían preguntar más, ¿no? Se quedaban un poco bloqueados. Y entonces, bueno, pues cogí el truco al decir que yo había sido una sirena en otra vida y que por eso había venido así y así se quedó. Y oye, ¿quién sabe? O sea, Noemí, yo no descarto. Claro. Igual es verdad que yo he sido una sirena en otra vida.
Claro que sí, me parece muy mágico. Y lo has explicado tú también en tus charlas, no estoy desvelando nada. Me parece muy duro y a la vez muy descriptivo el acto de valentía de tu padre en el momento de tu nacimiento, cuando explicas la reacción del médico, eran otros tiempos, ¿no? Pero cuando te vio nacer y la opción que le ofreció, explícanos un poco ese momento.
Bueno, realmente, a ver, yo creo que todos experimentamos el miedo, ¿no? Cuando hay algo que nos encontramos en la vida que nos sorprende o que nos asusta, que nos limita, ¿no? A priori, que no sale como nosotros queríamos, pues la verdad es que lo primero que solemos hacer es mirar a otro lado, ¿no? Efectivamente, como tú dices, cuando yo nací fue una auténtica sorpresa, porque por aquel entonces, bueno, no hace tantos años, que tampoco pensemos que estamos hablando
antes de ayer,
pero realmente, bueno, está aquí al lado, pero es verdad que bueno, no había ecografías, solo se estilaban las ecografías pues en Madrid o en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Y si realmente había algo que detonase que había algún problema. El embarazo de mi madre fue igual que el del resto de mis hermanos. Yo soy la quinta de 5 hermanos y, bueno, pues el embarazo fue estupendo. De hecho, bueno, pues pensaban que yo iba a ser un futbolista porque pegaba unas patadas importantes en la tripa de mi madre. Pero al final, bueno, en vez de un futbolista, pues nació una sirena, ¿no? Es verdad que fue una sorpresa porque nadie se lo esperaba y de hecho, bueno, pues el propio médico que atendió a mi madre al parto, nada más nacer yo y verme, ver a la sirena, corrió a recoger a mi padre, a llevarle a su consulta y a decirle, bueno, pues que había nacido su hija en esas circunstancias y que estaban a tiempo, que mi madre aún no me había visto. Y que estaban a tiempo, ¿no?, de tomar otra decisión. Obviamente es lo que digo, ¿no? A veces cuando hay algo que nos sorprende o nos asusta, miramos a otro lado y decimos, venga, pues lo obviamos, ¿no? Ese es un camino y el otro es afrontar y aprender y coger de la mano esa oportunidad que te brinda la vida de hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Afortunadamente mi padre Aunque imagino que estaría en un mar el pobre de dudas, de sentimientos de culpabilidad, la típica pregunta, ¿no? Cuando te pasa algo, ¿y por qué yo? ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué he hecho? ¿Y por qué me castiga así la vida? Bueno, pues en ese momento de locura decidió seguir para adelante y me llevaron a un hospital de referencia. Yo nací en una capital de provincia, no nací en Madrid, y entonces, bueno, pues ese viaje a Madrid lo hice con mi padre en la ambulancia, y ahí en un hospital de referencia, bueno, pues vieron que efectivamente yo pues era una sirena, me faltaban dos brazos y una pierna, pero que internamente estaba bien, ¿no? Tenía las capacidades perfectamente, los órganos estaban en su sitio y no había ninguna anomalía que me impidiera seguir siendo un bebé, ¿no? Y desarrollarme como una persona. Así que sí, efectivamente, ese fue un momento clave además para mis padres, porque es verdad que mi madre, bueno, pues se quedó en el hospital, la pobre no sabía muy bien qué había pasado, no querían decirle nada por si acaso. Pero bueno, todo volvió a su cauce, y yo siempre digo, ¿no?, que el tesón de la sirena realmente es el tesón de mi padre y de mi madre, ¿no?, que cada uno en su manera y de manera diferente además, los dos, bueno, pues se unieron para impulsar esa vida, esa nueva vida, que ha sido diferente, pero que ha sido realmente muy natural. Ellos también inculcaron a todos los demás, a todo nuestro entorno, esa naturalidad y esa manera también sobre esfuerzo de que yo me valiera por mí misma, que muchas veces es más difícil cuando tienes al lado una persona que tiene alguna limitación. Todos tendemos a ayudarle y a sobreprotegerle.
Claro,
bueno, pues en mi caso, mis padres, con todo el cariño y con toda la pasión, realmente lo que hacían era, bueno, pues si yo tenía que comer en una mesita en el salón baja y al principio cuando era pequeña comía con el pie, pues hombre, eso es un sobreesfuerzo. Otra cosa podía haber sido que me dieran de comer hasta muy mayor, ¿no? Pero ellos me empujaron a que yo me valiera por mí misma y a desarrollar esas capacidades que uno tiene que desarrollar cuando hay otras capacidades que tiene un poco más mermada, ¿no? Así que bueno, ese tesón, como digo, yo creo que es el tesón de mis padres, de mis hermanos, que les pilló en preadolescencia y que también esa inocencia que tenían todavía ayudó a que en mi entorno se tomara con mucha naturalidad. A mí me llevaban pues a la pandilla a jugar, me ponían a fumar con el pie con muy poquitos años, era como la mascota, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas yo creo que sumaron para que yo desde el principio afortunadamente no tuviera ningún tipo de complejo y que lo tuviera claro, ¿no? Que al final todos somos diferentes y todos somos iguales, y sobre todo que todos lleguemos como lleguemos a este mundo, tenemos una misión, ¿no? Tenemos un objetivo que es compartir algo que tenemos nosotros como persona única y original.
Uh-huh. A pesar de todo, pasaste algunos días, bastantes días en el hospital. Explicas que afortunadamente han cambiado mucho las cosas, pero que todavía hay muchos cambios a hacer dentro del hospital, sobre todo para niños. Y afortunadamente también tu trabajo en la Fundación A3 Media te da la oportunidad de intentar cambiar un poco estas cosas. ¿Qué es lo que queda por hacer para los niños en los hospitales? ¿Qué habría que cambiar?
Bueno, pues como dices, afortunadamente, o sea, yo me acuerdo cuando era pequeña y yo me he pasado meses y meses en una habitación de hospital con las paredes, yo siempre digo casi café con leche, ¿no? Sin animación. La única animación que había en el hospital era los Reyes Magos, que te daban un miedo. Si te tocaba en Navidad era como, oh no, los Reyes Magos. Pero, y la verdad es que ahora disfrutar de todo el cambio que se ha originado, ¿no? Con la ayuda de todos. Cuando pises una planta de pediatría, ves los colores, ves los uniformes de los profesionales, ves un poco el cuidado y esa parte emocional también que se cuida mucho de los niños es fantástica. Yo me siento muy orgullosa y, como dices tú, afortunada de poder a través de la Fundación A3 Media aportar mi granito de arena, porque yo creo que yo, como ex niña hospitalizada, entiendo muy bien qué es lo que puede estar pasando ese niño y esa familia. Y efectivamente se está haciendo un trabajo extraordinario. Los profesionales de los hospitales están muy, muy vinculados y muy involucrados en hacer esa estancia de los niños más llevadera, también para que ese ingreso sea lo menos traumático posible para los niños. Y sí que queda por hacer, pero yo estoy
también muy orgullosa y muy contenta, y desde aquí agradezco a todo el personal sanitario de las plantas de pediatría la labor tan extraordinaria que está haciendo. Ahora amplío mi agradecimiento y mi poner en valor
ahora,
toda,
¿no?,
la labor están haciendo todos, no solo los de pediatría, sino todo el personal de los hospitales, y ya no solo me refiero a médicos y enfermeras, que son los que están en primera fila, ¿no?, pero sí que es verdad que en los hospitales se ha creado una espiral fantástica que realmente ha sido, bueno, loable por todos, ¿no? Yo creo que ahora tenemos que cuidarles, porque dentro de unos meses ellos estarán cansados, no solo físicamente, de todo lo que han tenido que hacer y todas las horas extras y la tensión y las familias y las vidas que han pasado por sus manos, sino que también emocionalmente van a necesitar un poquito de calma y de tranquilidad. Así que para ellos aprovecho para mandarles un beso. Esto es como los típicos programas, ¿no?, que uno llama y aprovecho para saludar a mi padre y a mi madre. Pero yo creo que es inevitable, porque para mí el personal médico ha sido como mi segunda familia. Yo he estado mucho tiempo en el hospital. Y de alguna manera, bueno, pues ese punto mágico, ¿no?, de que ya de repente de mayor y sin esperarlo, porque yo no me esperaba trabajar en una fundación que ayudara a los niños hospitalizados. Fíjate tú, cuando a mí me dieron la noticia, para mí fue mágico, ¿no?
Claro.
Pero es verdad que siempre para mí ha sido algo especial el personal de los hospitales, los médicos, las enfermeras, y dentro del miedo que cuando eres pequeño les tienes, ¿no?, por los uniformes, porque realmente te pinchan y te hacen cosas, para mí ha sido como mi segunda familia. Así que ahora estoy, si cabe, más orgullosa de todo lo que hacen.
Y fruto también de esta voluntad de hacer más fácil la estancia en el hospital, ha salido el libro 150 juegos para divertirse dentro y fuera del hospital. ¿Qué dirías del libro?
Bueno, pues realmente, como contabas antes, ¿no?, en la Fundación A3 Media trabajamos y colaboramos con más de 200 hospitales infantiles o con pediatría de toda España, y aparte de impulsar esta humanización, que así se llama, ¿no?, esta parte que pone en paralelo la atención sanitaria, la atención emocional y psicológica de los niños, hacemos un montón de cosas y de acciones para apoyar al personal y darle herramientas para impulsar esa humanización, y también de cara a los niños, bueno, pues para que estén lo más entretenidos y sobre todo, y como somos un grupo de comunicación, lo más informados posible sobre su situación, ¿no? O sea, un niño cuando está en el hospital no sabe por qué está ahí, no lo entiende, le separan de su casa, de sus amigos, de su cole, y realmente el informarles qué les está pasando de una manera adaptada, que hace 15 años que llevamos trabajando en la fundación, no era tan asiduo, ¿no?, el que un niño tuviera una información adaptada para que él pudiera entender qué le estaba pasando, pues fue como uno de nuestros cometidos. Hace unos años, bueno, pues pensamos también que de alguna manera yo de pequeña jugaba muchísimo, jugaba con algunos de mis hermanos, que jugábamos mucho a juegos de mesa, a juegos de pensar, a juegos, y para mí esa parte que a lo mejor los niños en los hospitales, es verdad que ahora con la tecnología el entretenimiento es como mucho más fácil y están más acostumbrados a eso, es verdad que juegos sencillos, fáciles, que se pudieran llevar a cabo en el hospital sin mucho material, sin mucha parafernalia, y que pudieras jugar a cosas que duraran media hora, una hora, o incluso dos minutos o cinco minutos, nos parecía una buena oportunidad, ¿no? Brindarles esa herramienta a los niños y a las familias para que durante la estancia en el hospital pudieran tener esa, como esa guía, ¿no?, de juegos, uh-huh, que uno puede jugar incluso en el coche, en el campo, en la consulta, en cualquier momento, pero especialmente cuando uno está en el hospital. Así que bueno, para mí fue un ejercicio precioso de recopilar juegos de mi infancia, de incluso inventarme algunos a raíz de otros, pero para adaptarlo a los niños y pensando en las familias y los niños que estaban en el hospital, para que en un momento dado, cuando viniera alguna visita, ¿no?, pues poder tener algo
para
que echar a mano rápido.
Todo. Claro, sí.
Sí, porque es que fíjate, yo siempre pensaba, a veces estas cosas no nos damos cuenta, pero cuando vamos a un hospital, y especialmente con los niños, cuando vas de visita al hospital era lo típico. Yo me acuerdo de pequeña que llegaba alguien, estabas esperando la visita de alguien que iba a venir, que te habían dicho que iba a venir por la tarde, y de repente venía esa persona y el monotema era, ¿y qué tal? ¿Y has tenido fiebre? ¿Y has hecho caquita? ¿Y cómo te sientes? ¿Y cuándo te quitan los puntos? Y es como, no, o sea, yo necesito hablar de otra cosa, necesito que me traigas aire fresco de fuera, ¿no? Bueno, pues yo siempre pensaba en ese libro que salió en más de 150 juegos, para tenerlo en la mesilla y de repente si venía alguien o incluso una enfermera y para romper el hielo de algo, coger el libro y elegir un cuento al azar, un juego al azar y desarrollarlo, ¿no? Entonces, bueno, fue realmente un ejercicio precioso el escribir el libro y bueno, lo repartimos entre todos los hospitales con los que colaboramos. Los beneficios, parte de los beneficios del libro, obviamente van al proyecto de humanización de hospitales infantiles que desarrollamos en la Fundación, y la verdad es que fue un proyecto maravilloso, me siento orgulloso. Y fíjate, ahora yo que soy madre, me encanta de repente ver a los niños con mi propio libro, ¿no? Y que de vez en cuando abramos y jugamos. Digo, madre mía, ¿quién le iba a decir? ¿No?
Seguro, exacto, ¿quién le iba a decir? De todas maneras, no me gustaría cerrar la entrevista, queda poco tiempo, pero sin hablar de tus cuentos también, porque hay un libro que es Cuentos para crecer por dentro, en el que tú aportas el valor de ser diferente, y me gustaría que me explicases un poco este cuento y luego también hablarnos de un cuento muy especial y que tiene como una conexión con Barcelona y con el Valle de Hebrón. Empieza explicándonos este cuento, el valor de ser diferente.
Bueno, realmente Cuentos para crecer por dentro fue un proyecto también precioso. Yo tengo un pequeño defecto y es que me cuesta mucho decir que no. Entonces,
afortunadamente para el resto de humanos.
Claro, no, bueno, si es que, a ver, yo creo que tenemos que ser así, ¿no? Que al final eso es lo que mueve el mundo, ¿no? El hecho de que te embarques en cosas. Y es verdad que todos estamos hasta arriba de trabajo, de familia, de también de tener nuestro momento de entretenimiento, de personal. Pero es verdad que al final unos tiramos de otros, ¿no? Y esas espirales tan bonitas que se originan de conocidos, de que te dicen, de que, oye, pues vamos a escribir un libro, te unes, uf, pues estoy hasta arriba, pero venga, va. Entonces, bueno, pues esto fue algo así, ¿no? Realmente se creó un grupo maravilloso de personas que además estábamos un poco conectadas, ¿no? Por ejemplo, es como una colección, pero que no es coleccionable, sino que viene en una cajita, se llama Cuentos para crecer por dentro, se vende online, es de Lua Ediciones, y está muy vinculado a la Asociación Española de Pediatría, está muy vinculado al impulso de los valores, a la sensibilización de los niños en determinados temas, y por ejemplo, bueno, pues nos reunieron a varias personas, como el mago Jorge Blas, que creo que además va a estar por ahí por Cataluña dentro de poquito, después del verano. Bueno, pues un Pepe Villuela, por ejemplo, Susi Díaz, la famosa cocinera. Bueno, pues determinadas personas que más o menos estamos involucrados con la infancia o que podíamos dar un toque diferente a esos valores, y cada uno, bueno, pues hablábamos de unos valores. A mí me tocó obviamente el tema de la discapacidad, de cómo explicarles a los niños la discapacidad. Hice una versión así muy muy breve pero muy bonita, o al menos así me lo parece, de lo que es la discapacidad a través de la sirena, también a través de la imagen de la sirena. Y la verdad es que ha sido una colección preciosa en la que solo el realizar ya el cuento, el estar en contacto con todas estas personas, con pediatras, Iván Carabaño, con Chema Contreras, que es un periodista también, con Carmen Martínez González, que para mí es una de las pediatras, bueno, pues más humanas y más emocionales con las que yo me he encontrado, ¿no? Realmente ese grupo de gente ha dejado esa energía en esta colección de cuentos que se llama Cuentos para crecer por dentro.
Y me hablas también
ha sido muy bonito.
De este cuento que tiene una cierta conexión también con el Valle Hebrón, que la gente puede comprarlo por internet y que los beneficios van todos a una asociación para tratar, creo que eran enfermedades coronarias.
Te cuento, este es un cuento que se llama El corazón de Juno. Esto sí que es un cuento muy 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 personal y nació de una historia personal en la que nos embarcamos un amigo mío pediatra y yo, Antonio Cepillo, persona extraordinaria y con luz. Decidimos traernos a un niño de Mali que estaba muy malito, que tenía una cardiopatía congénita muy extraña y que realmente estaba un poco entre la vida y la muerte. Logramos traerle a España y logramos que la gente tan maravillosa del Hospital Valle de Hebrón le atendieran, le operaran y bueno, pues pudieran mantenerle con esa sonrisa y esa luz en los ojos que tenía Juno. Uh-huh. La familia de Juno efectivamente vino aquí, entonces decidimos que para poder ayudarles hicimos un cuento solidario para recaudar fondos y para que ellos pudieran estar atendidos. Creamos una espiral maravillosa cuando estaban en el hospital, porque estaban aquí solos, claro, habían venido de Mali, y a través de amigos y de amigos de amigos, porque al
final la gente sale, ¿no?
Yo estaba en Madrid, claro. Obviamente, o sea, no sabemos cómo mucha gente le llevaba tapas de comida al hospital, bueno, fue increíble, ¿no?
Esta magia que al final,
una historia preciosa.
De hecho, Lari, es sí, lo que sabes contagiar tú, esta magia que a veces dices que tu secreto es sonreír. Estoy convencida que tu secreto es sonreír, pero creo que hay otros secretos que también escondes y que te dan mucha fuerza. Muchísimas gracias, Lari, por explicarnos todas estas cosas y por enseñarnos tanto y realmente ser un ejemplo de superación. Muchísimas gracias. Estaríamos todo el día hablando contigo, pero el tiempo en radio también,
yo también.
El tiempo también va en contra en radio, y yo creo que es el gran tesoro de ahora, el tiempo, ¿eh? Quien dispusiera de todo el día para poder hacer lo que quieras. Lari, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros, un beso grande y mucho ánimo a todos.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.
Anem a agafar llibres, anem a agafar com a mínim motius per poder iniciar una lectura, i qui millor per aconsellar-nos que la Eva Comas Arnal, que ella és escriptora i periodista. Eva, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I a més és responsable del canal de YouTube La Motxilla de Llibres, i avui parlem d'un autor que és a més coig, és japonès, és el Yoshinori Noguchi, i va sorprendre el món fa 10 anys amb La llei del mirall. Es tracta d'un conte breu, la història d'una mare que està preocupada perquè al seu fill a l'escola li fan bullying, però el nen no ho vol reconèixer. Va ser un boom de vendes. Només al Japó se'n van vendre 1 milió d'exemplars. Però el curiós és que ningú sabia res d'aquest escriptor i coach fins ara. Ara sí, i la Eva encara ens il·lustrarà una mica més. Eva, explica'ns.
Doncs mira, és una mica sorprenent, no, això? En Yoshinori Noguchi va treure, com bé has dit, fa 10 anys aquest llibre que va sorprendre a tothom. Però les úniques dades que s'havien aconseguit saber d'aquest autor, que era un autor molt enigmàtic, és que va néixer precisament a la ciutat d'Hiroshima, a la ciutat on llastimosament va caure la bomba atòmica, l'any 1963, i que treballava de coach. No se sabia res més. Imagina't tu la sorpresa per tots els que ens hem interessat, que s'han interessat per la seva obra, que ara, 10 anys després d'escriure aquest llibre que es deia La llei del mirall, ara n'ha tret un altre, que es diu La última lliçó, i on explica precisament la seva vida i es despulla anímicament. O sigui que, molt interessant, perquè coneixem moltes més coses, no?
I com és que ara sabem més coses?
Doncs mira, explica en aquest últim llibre que ha tret, L'última lliçó, que quan ell era adolescent li van diagnosticar una fòbia social, que primer va començar sent un problema molt lleu. Simplement tenia vergonya en alguns moments i, no sé, es quedava entrebancat a l'hora de parlar, però que en poc temps aquell trastorn lleu es va convertir en un trastorn molt greu, no? I a partir d'aquí va decidir llegir tots els llibres de filosofia oriental que trobava. Se n'anava a la biblioteca i començava a agafar llibres de filosofia oriental.
Caram, i apa, quina afició, sí, està molt bé.
A veure si trobava, no, la resposta als seus problemes, i també llegia llibres de psicologia, però no aconseguia curar-se. Llavors va decidir precisament anar a estudiar a la universitat psicologia, no per dedicar-s'hi, sinó per buscar la resposta al seu problema, i precisament així ho va aconseguir. El tercer curs de carrera va començar a fer amics, es va començar a relacionar amb gent, i ara precisament treballa com a coach, aportant allò que amb ell li va servir i que a més ara està publicat en un blog, tot el procés que ell va seguir per curar-se ell mateix, doncs ho aporta amb altres persones, no?
Uh-huh. I en la seva primera obra, La llei del mirall, què ens explica, de què tractava?
Doncs era una obra que parlava del poder de la reconciliació. Com has explicat abans, tractava d'una mare que descobria que el seu fill, que tenia 8 anys, li feien bullying a l'escola, però que el nen no volia que la seva mare sabigués res, no? És allò...
La volia protegir.
En el fons la volia protegir o, sí, sí, o era una manera també potser de protegir-se ell mateix. En tot cas, la mare es posa en contacte amb una persona que, perquè l'ajudi, i aquesta persona sorprenentment li diu: escolta'm, deixa estar tranquil el teu fill, diu, tu el que t'has d'ocupar ara és de resoldre el problema que tens amb el teu pare. I ella es va quedar com dient, però si no té res a veure amb el problema que t'he vingut a explicar. I ell, fes-me cas, digue-li amb el teu pare això, això i això, no? Reconcilia't amb el teu pare i trobaràs una manera de trobar-te amb el teu fill. D'alguna manera, el que estava explicant amb aquest llibre és la teoria sistèmica, el que passa que ho estava fent a través d'un conte molt senzill. És a dir, el que ve a dir la teoria sistèmica és que a dintre d'una família, quan tu modifiques un element, tots els altres es recol·loquen. Mm-hmm. Per tant, aquesta mare el que havia de fer precisament era recompondre's a ella mateixa perquè l'energia amb el seu fill, el bon flow, diguem-ne, funcionés amb el seu fill i el seu fill pogués tenir la complicitat, la confiança d'explicar-li els seus problemes, no? I efectivament el conte acaba doncs, que el nen ja pot relacionar-se amb els seus companys. I la gràcia d'això és que Yoshinori Noguchi aquí estava explicant una mica en el fons la seva vida, però no ho sabíem.
Clar,
perquè,
sí, sí,
perquè no ens ho havia explicat, no?
Uh-huh. I d'altra banda, ella explicava aquí una mica la seva vida, però el missatge de la seva obra quin és?
Doncs en el missatge de la llei del mirall és que la reconciliació té una potència curadora immensa, però de l'última lliçó, que potser és el llibre que ara crida més l'atenció, és que l'agraïment fa que el nostre entorn millori i que per tant aconseguim tenir una vida molt millor si som agraïts amb els altres, no?
Ell és japonès, quines reflexions fa sobre la història recent del Japó?
Doncs ell se centra molt a veure què ha passat al Japó des del final de la Segona Guerra Mundial. Explica que just després de la guerra va tenir un increment de benestar econòmic, no? Bueno, després d'una època de penúria, de la postguerra, ja va incrementar-se el benestar social i econòmic, i que això els va fer perdre als japonesos una mica les arrels i la importància de les seves tradicions, no? I llavors Yoshinori Noguchi diu que no, que cal tornar aquell minimalisme, aquella manera de fer, no tan occidental, sinó més lligada a les seves tradicions.
Mm-hmm. Anava a dir, Eva, tu a qui creus que pot captivar l'obra d'aquest escriptor? A qui creus que pot sorprendre especialment?
Doncs mira, és una obra molt curiosa perquè, com bé hauràs vist, té conceptes de psicologia i per tant podríem dir que és un llibre d'autoajuda, però no és un llibre d'autoajuda. Diguem-ne que és com una mena de llibre d'autoajuda de qualitat o d'unes gotetes de saviesa oriental. Per tant, agradarà a totes aquelles persones que els interessi el món dels sentiments, la psicologia, però que al mateix temps vulguin una mica de qualitat i de profunditat en l'exposició, no? Perquè ja et dic, o sigui, està tot escrit amb una delicadesa, amb una tendresa, amb una sensibilitat molt japoneses, no? Per altra banda, i que clar, no és el mateix que un llibre d'autoajuda nord-americà, en cap cas.
Mm-hmm. Segur, doncs ens quedem amb aquest autor, el Yoshinori, ara ho dic bé, Yoshinori Noguchi,
sí,
que és aquest autor coach japonès que va sorprendre el món ara fa 10 anys amb La llei del mirall. Eva, moltíssimes gràcies, la podeu seguir a l'Eva Comas Arnal amb més suggerències al canal de YouTube La motxilla de llibres. Que tinguis molt bona setmana.
Igualment.
La primera pedra, a l'estiu, de 7 a 9 del matí.
Aquest dissabte reprenem aquell costum que tenim de viatjar de tant en tant de la mà del cinema, i per fer-ho anem a una de les localitzacions cinematogràfiques més emblemàtiques de la península Ibèrica, que és la província d'Almeria. Doncs amb qui ho fem? Amb en Josep Maria Palau, que és el nostre periodista de viatges. Josep Maria, molt bon dia.
Molt bon dia, com estem?
Molt bé, amb ganes de fer aquest viatge cinematogràfic. Cap on ens portes?
Doncs mira, d'entrada a la província d'Almeria, quan parlem de cinema, de pel·lícules, de sèries de televisió darrerament, ens hem d'anar al desert de tavernes i les capritxoses formacions càrstiques de sorbes. Són formacions de pedra de calç que s'han anat desfent amb l'aigua i l'erosió al pas del temps. I tot això que ens queda a prop del Cabo de Gata, una de les majors reserves ecològiques mediterrànies. 3.000 hores de sol a l'any, amb la qual cosa no tenim cap mena de problema per fer rodatges de pel·lícules seguits, un darrere l'altre, perquè hi plou una vegada cada 20 anys.
Clar, no has d'anul·lar cap rodatge, no?
Exacte.
De fet, tot va començar amb els mítics westerns de Sergio Leone.
Exactament, en la trilogia del dòlar, que també és coneguda com la de l'home sense nom, ja que en aquestes tres pel·lícules, dels anys 60, el personatge que hi sortia era el Clint Eastwood, que l'interpretava, però mai deia el seu nom. Per tant, era l'home sense nom, no se sap com es deia aquell personatge. Composen en la trilogia aquestes pel·lícules que tots hem vist, seguríssim, per un grapat de dòlars, La mort tenia un preu, El bo, el lleig, el dolent... Són ara els escenaris on es van gravar aquestes pel·lícules, que es va construir un de diferent cada vegada, s'han convertit en part temàtics. Per tant, són llocs que es pot anar amb la família, a passar el dia, a veure escenes que reprodueixen com es graven, doncs, escenes d'acció en un western.
Sí, sí.
I en tenim tres, tants parts com pel·lícules es van fer.
Sí, sí, és fantàstic. A més a més, ara justament coincideix amb la mort d'Ennio Morricone, que veure, tanta música haurà posat en aquests espagueti westerns que s'han rodat en aquests escenaris. I després van devenir també les primeres superproduccions internacionals, no només van ser espagueti westerns.
Sí, diguem que la fama d'aquests westerns va portar a cridar l'atenció a altres directors mítics, per exemple David Lean, que va rodar la històrica Lawrence d'Aràbia l'any 62, per exemple l'escena de la segona part del film on explota una via i arriba un tren i l'assalten els beduïns, etc. Es va rodar usant un comboi de la Renfe que els hi va deixar, i van construir un tram fals de via per fer-lo, doncs això, explotar i que no fos un perjudici després per la red viària global de la regió, no? Tot això és a prop d'un lloc que es diu la Rambla del Cautivo, que és una avinguda d'aigua. Rambla en àrab vol dir doncs això, una baixada d'aigua sobtada, no? Doncs és una zona que coneix així, del desert de tavernes, la Rambla del Cautivo, i aquí, per exemple, van portar una sèrie de palmeres que no hi havia, les van plantar i van construir, diguem-ne així, un oasi, que avui dia existeix de veritat, perquè les palmeres van arrelar, i aquí també es van fer una sèrie d'escenes on el Peter O'Toole, que era el que feia de Rodents d'Aràbia, contracta dos nois àrabs, coneix un periodista americà que vol escriure la seva vida, etc. Són llocs que podem reconèixer, doncs això, viatjant per aquesta regió.
Exacte, també ja han sigut localitzacions per drames històrics, com escolta'm la superproducció de Cleopatra.
Exactament, amb l'Alice Taylor quan era molt joveneta i amb una pel·lícula de Joseph Mankiewicz, que també és un altre gran històric, un clàssic del cinema. Però aquesta ambientació històrica també ha agradat amb el temps i, per exemple, no fa tants anys, el 2014, Ridley Scott, que és el creador d'Alien, perquè no entenguem, i va gravar una nova versió de la història de Moisès, que es deia Exodus, i que no va tenir massa èxit de taquilla, tot i que hi sortia el Christian Bale, que és aquest personatge que fa de Batman a les pel·lícules aquestes més recents del personatge de la sèrie, no?
Mm-hmm. I escolta'm, Indiana Jones també el podem localitzar allà, no?
Sí, l'Indiana Jones i l'última creuada. Concretament hi ha escenes que són molt fàcils de veure, la platja de Montsul, que hi ha una roca al mig que li diuen de la Peineta, es reconeix fàcilment a la pel·lícula perquè és un lloc on el pare de l'Indiana Jones fa caure un avió després d'espantar tots uns ocells que estan allí a la platja. Llavors passa en aquesta platja concreta. I després hi ha tota una escena que hi ha una persecució de l'Indiana Jones a cavall que es baralla, diguem-ne, amb un tanc, i tot això passa amb una altra rambla d'aquestes que hem dit, que és la Rambla del Búho, una zona desèrtica, doncs que en aquell cas van veure que és una zona de Síria, Jordània, no queda massa clar a la pel·lícula.
I avui dia també hem de parlar de sèries, també ha estat escenari de sèries.
Absolutament, hi ha moltíssimes que s'han fixat en aquesta zona del Medià. Per exemple, la tercera temporada de Penny Dreadful, que és aquesta sèrie de terror on es barregen personatges clàssics de com Dorian Gray, Frankenstein, etc. Doncs en una escena van recuperar aquesta ambientació de l'oest salvatge, que els anava bé per la tercera temporada, i es va gravar aquí, a prop d'un lloc que es diu El Chorrillo, que està al municipi de Pechina, i que encara hi podem veure, doncs, això també, el que va quedar del rodatge, els escenaris, les coses que hi van construir. El desert de tavernes també surt a la setena temporada del Doctor Who, que és una sèrie d'aquestes de culte, que o agrada o no agrada, però sobretot, i naturalment, l'inevitable Joc de Trons.
Exacte.
Que ha gravat escenes aquí, com ha gravat a tota la península Ibèrica, però aquí... Doncs aquí van fer una cosa molt curiosa. Abans hem citat la pel·lícula d'Èxodus, doncs resulta que van aprofitar els escenaris d'aquesta pel·lícula i la van convertir en Baez Dothrak, que és la capital dels Dothrakis, per tant, d'aquell exèrcit que acompanya la Khaleesi en les seves aventures, no? Després també hi ha les portes de la ciutat de Merin, són unes pedreres de guix de sorbes, aquestes que hem comentat abans, que tenen unes formes molt impressionants al natural. No cal que anem a buscar la pel·lícula o, en aquest cas, la sèrie. Només la visita d'aquesta zona a nivell de paisatge realment impressiona. I després la torre de Mesa Roldán, que és una torre de veritat que està a prop de Carboneres, de la platja de Carboneres, és on passa la batalla de Medin entre els esclavistes de la Daenerys i els seus enemics. Per tant, també ho identificarem fàcil, perquè no és d'aquells llocs que han reconstruït de forma digital, sinó que l'escenari és real i es pot veure.
Doncs escolta, anirem a veure tots aquests escenaris de pel·lícula, i que relativament els tenim a prop, perquè al Maria no hem d'agafar gaires avions ni hem de fer gaires quilòmetres. És un viatge que pot ser fàcil, i si no, a través de les pel·lícules, escolta'm, recordarem els escenaris i serà com si viatgéssim. Exacte. Doncs Josep Maria, que tinguis molt bona setmana.
Igualment, fins dissabte.
La primera pedra, amb Noemí Poll. Istanbul.
L'adolescència segurament és l'edat en què es fa més difícil la comunicació entre pares i fills, una etapa complicada. Amb la intenció de donar pautes per viure aquesta etapa d'una manera més fàcil, Eva Bach i Montse Jiménez ens proposen 50 eines per entendre i acompanyar els adolescents al llibre Mares i Pares Influencers. Bon dia a totes dues. Eva, des d'aquí, des de l'estudi, molt bon dia.
Bon dia, Noemí.
I Montse, des de Palamós, que la tenim per via telefònica. Montse Jiménez, molt bon dia també.
Hola, molt bon dia.
Ja comencem amb una paraula que potser els més adults ja ens crea com un genera com una distanciament. Influencer. Avui està de moda. De fet, els tres quartes parts dels adolescents confessen tenir-ne algun com a referent. Sí, és sí. Aquesta la manera d'acostar-se als joves?
Home, nosaltres aquest terme influencers l'hem utilitzat com a un terme que està molt vinculat a ells i que és evident que genera molt d'atracció i de seguiment. I, per tant, és com metafòric l'utilització d'aquest terme. És dir, nosaltres hem de generar també atracció i seguiment a partir de representar referents que siguin atractius i d'encomanar entusiasme i d'encomanar coses que aquesta gent els hi encomanen. No tots, perquè hi ha de tot com a tot arreu. Però, en el fons, el que constatem és els pares moltes vegades i mares es creuen que tenen més força aquests nous ídols que nosaltres, i això no és cert. I llavors el que hem de fer és creure'ns-ho, que tenim aquesta influència, i després utilitzar eines i adquirir habilitats per exercir-la bé i per ajudar-los a ells també a escollir bones influències.
Suposo que seria també un trencament generacional, no? És a dir, que aquesta separació que nosaltres mateixos fem, no? De que això ja no va amb mi, potser canviar una mica, no, Montse? Tu què en penses?
Sí, tant, bé, com deia l'Eva, el que hem fet és un joc de paraules, no? Qui no coneix avui en dia un influencer, no? Tots és el que mouen avui en dia el món del lleure, el món una mica dels interessos també, com bé és els nostres joves. Llavors el que nosaltres diem és aquest canvi de paradigma que necessitem, i creure'ns realment que amb allò que som i amb allò que fem nosaltres també podem ser bones influències pels nostres joves.
Clar, potser és aquest el primer obstacle que trobem, no? Que nosaltres mateixos ja pensem, no, jo no podré ser mai a la vida un influencer perquè veiem aquells personatges i els trobem llunyíssims de la nostra manera de fer. Però potser aquest seria la primera revisió que hauríem de fer,
sí,
no?
Sí, perquè no es tracta de ser com ells, evidentment ho diem inclús en el llibre, no? Ara no ens hem de posar nosaltres a fer vídeos parlant com parlen aquests personatges, ni no és això el que volem dir. Però sí que en el seu discurs, que nosaltres l'hem analitzat, hem escoltat a molts dels que miren, ens hem fet un fart de veure youtubers, instagramers i demés, doncs veiem que hi ha unes qualitats que nosaltres també les hauríem de tenir, moltes vegades no les tenim, la proximitat, la naturalitat, el parlar dels seus complexos sense complexos, de les dificultats que es troben, el mostrar els seus sentiments quan són bons i quan no són tan bons, reflexionar sobre els grans temes de la vida, que a vegades els adults ens fan al·lèrgia o són tabú o no ens atrevim o hi passem de puntetes o ja els educarà no sé què o llavors això no en parlem. Llavors, clar, tota aquesta gent tot això ho agafa de cara i nosaltres crec que el que hem de fer és aquest fenomen, en comptes de desqualificar-lo, doncs conèixer-lo, veure què hi busquen, veure què hi troben i veure realment nosaltres en què ens hem d'actualitzar.
Ara justament parlàvem d'això d'actualitzar-nos i ells mateixos diuen, home, és que a mi m'agradaria que potser que els meus pares fossin amb una ment més oberta, que tinguessin constant evolució. Han de saber divertir-se també, perquè si no, si tu mateix no et saps divertir, clar, el mateix fill ja s'aparta de tu. Clar, jo no vull semblar-me alguna persona avorrida. O també volen que tu et moguis molt, que sàpigues moure't per xarxes socials, que coneguis aquesta part tecnològica que ells tant els hi atreu. Aquestes serien les tres pautes que nosaltres mateixos, Montse, hauríem de revisar.
Sí, nosaltres efectivament, com bé dius, en l'estudi del treball de camp que vàrem fer amb ells, allò que menys els agradava dels adults era la manca d'empatia, de desconsideració, no? Que creuen que no els escoltem ni els entenem, i això gairebé amb un 37%, no? I aquesta dada ens hauria de fer repensar molt, sobretot d'intentar saltar, no?, aquest obstacle que moltes vegades ens escapara d'ells, aquesta barrera, de dir, són uns nous contextos en els que hem d'educar uns nous temps i requereix que nosaltres ens desprenguem, no?, del bagatge que portem, de la nostra experiència, de la nostra educació, intentem escoltar-los per empatitzar i poder-los orientar, per oferir-los també aquesta altra mirada que acompanyi o que contrarresti allò que troben darrere la pantalla.
Clar, vosaltres també dieu, els seus malestars poden ser fruit de les nostres miopies. És aquesta mirada oberta que és la que hem de tenir, no?
Sí, és que moltes vegades el que passa és que ens trobem que nosaltres som adults d'edat, però no ho som emocionalment, i l'adolescent és normal que tingui alts i baixos emocionals, perquè això és psicoevolutivament natural, però no ho és tant en l'adult. O sigui, sí que ho és vitalment, que tinguem períodes de més ànim i períodes de menys i sentiments de tot tipus, però hi ha d'haver-hi una línia d'estabilitat, de maduresa, no? d'integritat en el sentit emocional, de ser persones segures, persones que som un referent, que no depèn de com ens agafen, diem una cosa i depèn de com ens agafen una altra, sinó que hi ha d'haver-hi una constant aquí, no? I llavors, doncs, esclar, nosaltres hem de poder ser aquest referent adult que els ajuda a ells a orientar-se, que els ajuda a ells a navegar per les seves dificultats, i moltes vegades nosaltres no sabem navegar per les nostres,
clar,
no ens entenem nosaltres, llavors jo dic, com un que resulta que està mig perdut en el seu món interior, en els seus sentiments, pot ajudar un altre que s'ha de trobar a trobar-se? Això és molt difícil.
Per tant, el primer pas evident és la revisió d'un mateix.
Clar. Evidentment.
Amb l'Eva també fem broma, no?, de que una de les preguntes que també deien allò que menys els agrada dels adults, en la majoria de respostes van sortir tres adjectius que també ens haurien de fer pensar molt. Ens veuen avorrits, ratllats i estressats. Sí. I diem, a veure,
no s'equivoquen.
Si ens veuen així, no? Sí, sí. Quin és el missatge que estem donant de la vida adulta? No? Sí, sí. Veniu, veniu, que serà fantàstic això.
Sí, acabareu amb la nostra cara. Exacte. Llavors, com que hem de tenir força per educar si nosaltres representem
totalment
models de persones que s'han desencantat de la vida i que s'han desenamorat de tot i que estan de tornada de tot.
Sí, sí. M'encanta aquesta imatge de nosaltres mateixos, que potser és el primer pas, ser crítics amb la nostra actitud, i si no, no hi haurà manera que ens aproximem a ells.
Deixar-nos transformar per ells també, perquè també preguntem quantes vegades els diem, tens raó, això m'ho miraré d'una altra manera a partir d'ara, que vol dir que nosaltres també estem, nosaltres ajudem a créixer, se suposa que estem crescuts, però no és veritat que estiguem crescuts del tot. Llavors hem d'estar disposats a deixar-nos que els adolescents, doncs, ens obrin ment, ens obrin cor i a seguir creixent a partir d'ajudar-los a créixer. Per tant, vol dir coses d'ells que porten tenir d'elles i que diguem, tens raó, això, a partir d'ara jo evolucionaré en aquest
sí,
tema.
Senyor. Sí, senyor.
Hi ha dues coses bàsiques, no? Aquesta que diu l'Eva, el no parar de créixer. Hem de pensar com a éssers humans, això és una constant que hem de tenir, no? I el no parar d'aprendre, el no deixar d'aprendre, que avui en el món de l'empresa, de l'educació, ho tenim tan clar, en art teòric, també és en el camp personal.
Segur. Doncs 50 són les eines que ens donen aquí la Eva Bach i la Montse Jiménez per entendre i acompanyar adolescents d'avui. És possible, es pot fer, que molts dels pares diran, ai, no sé, és possible, i aquí trobareu aquestes 50 maneres. Eva Bach, Montse Jiménez, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Noemi.
A vosaltres.
És un estiu de bogeria.
La gent se'n pot anar de vacances, i es tracta d'això, de que puguem marxar de vacances i que després no ens haguem de confinar.
Fem aquestes actuacions per evitar haver d'anar a mesures més dures.
Ja veus que comencen a patir una mica ja per la reobertura del curs al setembre.
Jo molt segura no la tindria.
Seria tan important que ara mateix ens poguessin escoltar des d'aquesta antena, des de Fragamo i des de Salses a Guardamà.
Aquella frase que diuen que el rock and roll nunca muere, solo se arruga el cuero, pues, és una miqueta així.
Cada cap de setmana de 9 a 2 no us perdeu el Via Lliure, el programa que l'Oriol Mitjà demana que us escolteu.
Però escolta'm, és que jo no us he demanat això.
Ah, no sabia que ens estaves escoltant. Perdona, Oriol, no ho tornarem a fer.
Cap problema, però que quedi clar que el que jo recomano...
No cal que ho diguis, que ja ho sé. Recomanes escoltar el Via Lliure amb la Maria Cusó. Doncs així ho farem. Dissabtes i diumenges al matí, el Via Lliure a RAC1.
Tots som 1. RAC 1.
Aquest diumenge el Girona juga a RAC 1. A les 7, el Maria Girona, tornada de les semifinals de la promoció d'ascens a primera divisió. Els gironins volen fer bo l'1-0 de l'anada i fer un pas més cap a primera. Aquest diumenge a les 7, el Maria Girona viu el partit des de mitja hora abans amb la narració de Miquel Agut i l'equip d'esports de RAC 1. Aquest diumenge el Girona juga a RAC 1. RAC 1. Tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.